El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Aquestes són les dades sabadellenques i les comentem ara al cafè de la ràdio conversant amb el Daniel López Codina, que és investigador del Biocoms, el grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia.
En quina situació estem ara mateix a Catalunya pel que fa a la pandèmia?
Estem, de fet, en una situació molt complexa perquè tenim un nombre de casos enorme, perquè tenim els hospitals plens i segueixin augmentant els ingressos, perquè tenim 500 UCIs ocupades, per tant estem en un moment molt complicat.
Com estan creixent aquests contagis? És a dir, aquest creixement tan espectacular que explicàvem els primers dies amb aquesta variant Omicron se segueix succeint? És a dir, segueixen pujant d'aquesta manera tan exagerada, per dir-ho d'alguna manera?
Realment no sabem exactament amb quina velocitat estem creixent, perquè el que tenim, diguem-ne, amb una certa crisi és la capacitat de mesura de la incidència. Es van deixar de fer seguiment d'estudis de contactes perquè realment era impossible. Per tant, realment no sabem quin és el nombre real de casos que tenim o aproximat dels casos que tenim. El que intuïm per les dades és que devem estar a prop del màxim o en el màxim, i esperem doncs que en la propera setmana potser, puguem veure un inici de decreixement.
Perquè aquest famós pic, que vam estar treballant tant durant la primera onada, no? Fixant-nos quan podíem arribar a aquest pic, semblaria que hauria d'estar al voltant d'aquesta setmana, per tant?
Sí, però no podem afirmar rotundament, O sigui, és molt probable que el tinguem a prop, però, diguem-ne, el soroll que tenen les dades en aquest moment ens posen molts interrogants.
I aquest soroll es deu a la possibilitat de fer testos d'antígens a casa? A què es deu exactament?
De fet, és els canvis de protocols és el que fa difícil fer un seguiment rigorós, evidentment. Uh-huh. El fet que puguem ara incorporar els tests d'antígens a casa, que abans no hi eren, canvia la situació. El fet que no es facin seguiment de les cadenes de contagis, tot plegat ens està creant bastants interrogants. Però no és, diguem-ne, no ens amoïna el fet que puguem saber si tenim 10.000, 15.000 o 20.000. El que és important és veure l'evolució, això sí.
I l'evolució ens diu que la situació amb aquesta Omicron a nivell de contagi està clarament desbordat, oi?
Efectivament, i que hem de ser pacients, que aquest discurs que corre per molts llocs de que s'ha acabat la pandèmia amb l'Omicron és un discurs que no s'escau en aquests moments. Potser d'aquí unes setmanes o d'aquí uns mesos sí que ho veurem, però en aquests moments realment la cosa és molt complexa.
Uh-huh. Per franges d'edat podem saber més o menys a quines franges d'edat està afectant especialment?
Està afectant especialment, diguem-ne, la franja d'edat activa, no? Des de 19 fins a 40 anys són en aquests moments els que tenen valor més alt. A l'inici van ser els infants i ara no. Ara estem en el món normal, els actius, els que tenen més activitat social són els que tenen més infecció.
També són els que els tocaria ara posar-se la tercera dosi, no?
Efectivament, i per tant, a més, mirant que realment la tercera dosi està protegint de forma molt important de problemes greus i d'acabar els hospitals i les UCIs, absolutament molt recomanable que tothom qui pugui es vacuni amb la dosi de record.
Uh-huh. A mesura que es vagi obrint, recordem que ara poden fer les persones de fins a 40 anys, aquesta franja doncs, de 49 a 40 anys ja es va obrir la vacunació, per tant, aquest espai doncs, també doncs, per poder demanar hora per fer aquesta dosi de record. Parlàvem abans de la retorn a l'escola, es podria dir retorn a l'escola o retorn a la normalitat per molts, no? A la rutina, al dia a dia post-Nadal. Pot fer créixer la incidència o, per contra, el fet d'anar a treballar cada dia i potser tenir menys temps per fer trobades socials pot fer que els casos es controlin?
Bé, el començar de l'activitat, diguem-ne, diferent del que hem portat durant les festes de Nadal, sí que porta noves interaccions que després acabaran sent normals, però en aquest moment, doncs, sí, a l'inici pot implicar un augment de l'incidència.
Per tant, haurem d'estar pendents també de com pot afectar tot plegat. Quan començàvem a parlar de l'Omicron i ens fixàvem en Sud-àfrica o en d'altres països on ja estava aquesta variant doncs, fent l'agost, per dir d'alguna manera, ens fixàvem en el descens també molt pronunciat, no?, que es produïa. Sabem si pot passar alguna cosa similar a Catalunya?
Bé, fixar-nos en Sud-àfrica no és adequat perquè la societat és molt diferent, són molt més joves i, de fet, tenen un nivell de control de la pandèmia molt inferior al que té a Europa. Per tant, no és un bon lloc per fer comparacions. Sempre nosaltres hem proposat posar la mirada en països europeus com Dinamarca, que té un nivell de vacunació semblant al nostre, i tenen realment un control excel·lent, molt millor que el nostre. I realment, en aquests moments, a Dinamarca, la incidència és més alta que la nostra i sembla que està frenant. Però no està, res de caigudes ràpides.
Per tant, no serà aquesta caiguda tan ràpida i tan brusca que s'havia dit, no?, que podria passar en aquests casos. Sobre el mes de gener, quines previsions tenim damunt la taula? Què és el que podem esperar pel mes de gener?
La situació ens porta encara molts interrogants. El que sí que podem afirmar és que els propers 15 dies seguirem tenint la situació molt complexa i el que passarà al final del mes de gener encara no ho podem saber amb seguretat. Tant de bo puguem constatar una disminució clara, tant de bo.
I què és el que ha de passar en els hospitals, amb allò que expliquem sempre que van com un pèl més tard, no?
Els hospitals de moment segueixen creixent i, per tant, la previsió és que segueixin creixent de moment, efectivament.
Per tant,
hi ha molt a llindar, realment, estan molt carregats.
Pendents, doncs, de l'afectació que tot plegat pot tenir als hospitals. A hores d'ara, amb els models matemàtics, veig a venir la resposta, perquè si em deia ara que no podíem fer ni previsió per tot el gener, veig a venir la resposta, però podem preveure una mica com pot ser aquest 2022?
El virus de la Covid-19 ja ens ha donat massa sorpreses i, per tant, fer prediccions del que passarà tot l'any és absolutament inversemblant. El que és cert és que esperem que progressivament la incidència sigui menor, progressivament els casos greus siguin menors, bàsicament perquè, diguem-ne, a nivell poblacional el sistema immunitari ja està cada cop més entrenat, però és molt difícil aventurar que arribi a una situació de convertir la Covid-19 en una malaltia endèmica com la grip aquest any. Potser trigarem una mica més.
Per tant, no es preveu que el 2022 pugui ser l'any de desencallar-ho tot plegat, no?
Bueno, espero que sigui molt progressant en aquest sentit.
Per tant, haurem de veure com evoluciona tota aquesta pandèmia. Daniel López Codina, investigador del Biocoms, gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell.
A vosaltres.